La taula de l'Evangeli.
Bona tarda, amics, amigues, fidels a la taula del Evangeli. Ens plau de retrobar-los en aquesta edició extraordinària del programa amb motiu d'aquest Dijous Sant, la missa de la Cena del Senyor i inici del Tridu Pasqual. Siguin benvinguts i benvingudes. Anem tot seguit a presentar-los, els nostres dos convidats, a la tertúlia per a comentar les lectures de la celebració litúrgica. La Fàtima Ramos, que és membre de la institució teresiana i actualment col·labora en el Centre Passatge, un centre d'activitats socioculturals i programa d'espiritualitat. Bona tarda, Fàtima.
Bona tarda, bona tarda.
Gràcies per ser de nou aquí,
sí,
de veritat.
També. Moltes gràcies per la crida.
I també ens acompanya mossèn Enric Termes, que és prevere, sotsdirector de la residència sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona i vicari episcopal de la zona 1 de l'Arquebisbat de Barcelona. Què tal?
Bé, bé, bé.
Bona tarda.
A punt d'aquest tridu.
Una gran celebració avui, eh?
Sí.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre de l'Èxode i del capítol 12.
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès i a Aarón mentre eren al país d'Egipte: «Per a vosaltres, aquest mes serà el primer de tots els mesos de l'any. Digueu a tota la comunitat del poble d'Israel, el dia 10 d'aquest mes, que cada família, cada casa, prengui un anyell o un cabrit. Si una família fos massa petita, que el prengui junt amb la família del veí més pròxim fins a completar el nombre de persones. Compteu quants en calen per menjar-se'l, que sigui mascle sense tara i que no tingui més d'un any. Podreu prendre igual un anyell que un cabrit. L'heu de guardar fins al dia 14 del mes i que tots els qui formen part de la comunitat del poble d'Israel el degollin al capvespre d'aquell dia, que prenguin de la seva sang i en posin als dos muntants i a la llinda de les cases on se'l menjaran. Aquella mateixa nit han de menjar-ne la carn, rostida a la brasa, amb pans sense llevat i herbes amargues. Per menjar-vos-el, aneu cenyits, amb les sandàlies posades i el bastó a la mà, i us l'heu de menjar a correcuita. Aquesta víctima és la Pasqua, és a dir, el pas del Senyor. Aquella nit passaré pel país d'Egipte i faré morir tots els primogènits d'Egipte, tant els dels homes com els dels animals, i faré justícia contra les divinitats d'Egipte. Jo sóc el Senyor. La sang serà una senyal a les cases on vosaltres viviu. Quan veuré la sang, passaré enllà, i el moment que jo castigui el país d'Egipte, no caurà damunt vostre la plaga de l'extermini. Tingueu aquest dia com un memorial i celebreu-lo amb un pelegrinatge en honor del Senyor, que totes les generacions el celebrin com una institució perpètua.
Descripció de com celebraven i continuen celebrant els jueus el seu sopar pasqual, començant per aquella nit decisiva de la seva història, quan Moisès, amb l'ajuda de Déu, els va treure d'Egipte i es va iniciar l'èxode del seu alliberament. Teniu la paraula, tertulians.
Clar, és la introducció a l'última plaga, l'última plaga d'Egipte, que és la que acaba de convèncer
el faraó.
Amb el faraó perquè puguin marxar a celebrar el contacte amb el Senyor en el desert. Però d'alguna manera també avui que és Dijous Sant és un àpat que introdueix un alliberament.
Exacte.
Que és el mateix que celebrem avui, un àpat que introdueix un alliberament ple de dificultats. Vull dir, la llibertat és molt bonica, però demana sacrificis. I la llibertat d'Egipte demanarà el sacrifici de passar dificultats, de fer-se poble...
El desert.
i la llibertat que Jesús ens ofereix doncs s'haurà de passar per la creu, simbolitzada també en l'últim sopar, en aquest pa partit i compartit, i amb aquest calze que tots hi bevem, d'alguna manera.
Sí, aquest alliberament, no?, del poble d'Israel, ho fan, com hem sentit la descripció, però és que per nosaltres, com ha dit Enric, és també un alliberament. Per tant, la festa de Pasqua per nosaltres també és de bé una gran celebració, una celebració familiar, social, carregada de records i d'acció de gràcies. És un esclat d'alegria per mi, no? És una... Per una altra banda, és... ho era per al poble d'Israel una nostàlgia, però per una altra banda, a nosaltres també nostàlgia, però plans de futur. Plans de compromís de fraternitat, de compassió pels pobres, d'acollida. És una ocasió única, que jo també, com el Nadal, no? En què les famílies corren a trobar-se, que els coneguts se saluden i es desitgen bones Pasques. I que això, vull dir, que això no quedi només en les paraules, sinó que quedi en les accions quotidianes. Jo et felicito la Pasqua, però jo també, o celebro el Dijous Sant, ho celebro el Dia de l'Amor Frater, molt bé, però quan surti de l'església amb els meus veïns, els meus amics, els companys de la meva feina, almenys un gest d'amor que és l'amabilitat, tan senzill com això, ser amables. I mostrar-me que estic alegre, que sóc alegre, perquè, bueno, estic alliberada. No sé com que diu l'Enric.
No, em feia pensar en el meu barri, en el bar que hi havia al costat de casa meva, hi havia un garrot damunt de la lleixa del darrere que deia «Hoy no se fía, mañana ya se verá».
Val? Sí.
I, en canvi, la lectura d'avui demana correcuita, eh? Aneu senyits, amb les sandàlies posades i el bastó a la mà. I us l'heu de menjar a correcuita. Amb aquella expressió, no deixis per demà el que puguis fer avui. I unit amb aquesta invitació també a la proximitat als altres, l'amor fratern concret, no ho deixis per demà. Aprofita avui, perquè avui és l'oportunitat, és el pas del Senyor. Déu passa en la teva vida a través d'aquella situació que de vegades és una llàgrima, però de vegades també és compartir un somriure, que també penso que és important.
Sí. Sí, la vida la visquem doncs, de moltes maneres. Hi ha moltes persones amb grans problemes, no? Persones perseguides, moltes persones que fracassem en moltes coses, no? Però jo crec que cal, bueno, un somriure, un riure, no? I jo penso que també la nostra celebració d'aquest Dijous Sant cal dotar-la d'aquests sentiments, no? Perquè l'obra de la salvació, començada per Jesús, no ha culminat encara. S'està fent contínuament.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 11.
Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial». Igualment, prengué el calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que em veureu, feu-ho per celebrar el meu memorial». Així doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze, anuncieu la mort del Senyor fins que torni.
Aquests versets són el relat més antic que tenim de la institució de l'Eucaristia. Jesús dona a aquest pa partit i a aquest calze un sentit transcendental. Són el seu propi cos i la seva pròpia sang. Paraules majors.
Sí.
Quan celebrem l'Eucaristia, parlem del memorial, i és una paraula que ha sortit en aquesta segona lectura, però també ha sortit en la primera lectura de l'Èxode, que hem comentat abans. Memorial no és només fer memòria, recordar-ho, sinó recordant-ho, fer-ho realitat. I aquest relat està dient que el sopar del Senyor, l'Eucaristia, ha de ser en sintonia amb la vida. És a dir, per què Pau relata el que la tradició que ha rebut, aquest memorial que ell ha rebut? Perquè el que estan celebrant a la taula, recordant el sopar del Senyor, no es nota en la resta. És a dir, hi ha divisions en la comunitat, hi ha gent que té molts mitjans, i altres que no tenen mitjans, i com que es troben per fer un sopar a l'interior del qual fan el memorial del Senyor, doncs alguns porten la plàtera de casa seva, i els altres no tenen ni per portar l'entrepà. Llavors diu, la nostra vida cristiana ha de ser una unitat. Allò que celebrem s'ha de veure en la vida, i allò que vivim en la vida ha de ser transfigurat en la celebració. I a partir dels gestos senzills,
els gestos quotidians.
És una mieta de pa sense llevat, com hem sentit també a la primera lectura, i una migueta d'un calze compartit.
Per mi, mira, jo li agraeixo a Jesús tantes coses, però una d'aquestes és com des de la vida quotidiana, no?, ens va parlant, no? I ell era molt típic, lo dels menjars, no? I en aquest relat, doncs, sí que, bueno, com tu deies, Maria, no?, és el primer escrit, la primera narració escrita, no?, sobre aquest fet, i com deia l'Enric també, home, vol posar Pau una mica al centre on és, perquè, clar, la gent més pudent, doncs, portava grans coses, no? I en aquesta formulació de l'Eucaristia, doncs, apareix com a memorial, o sigui, de la nova aliança. Es fa ben palès i present. És un símbol i realització de la nova situació creada per Jesucrist i que el cristià reviu sempre que celebrem l'Eucaristia. El sopar eucaristià fa present simbòlicament la mort i també la resurrecció de Crist. El pa i vi eucarístics són el mateix Senyor, mort per nosaltres. Això no s'ha d'oblidar mai, que és per tots nosaltres, per tots. Ens fa viure com aquesta mort ha significat i significa per a nosaltres. Es recorda i es viu que la nostra salvació ha costat la vida a Jesús. I a vegades, nosaltres, en la vida quotidiana, jo parlo per mi, clar, rondino molt. Quan les coses em costen fer, i mira, i no col·labora aquesta persona o no m'ajuda no sé què. I...
Fàtima, ets humana.
Sí, ja.
No som sants.
No som
àngels, sinó que som éssers humans.
Però com cristiana he de tenir més present que Jesús ha donat la vida per amor per mi, ha patit molt, i llavors jo en el meu dia a dia he de saber també viure, no sé com dir-ho, com amb elegància. Jo me'n recordo molt, i perdoneu que faci aquesta memòria personal de la meva mare. La meva mare es va anar consumint i va ser elegant. Doncs jo penso que els cristians hem de tenir aquest tarannà.
Enric, no, tens la paraula.
No, reprenent una cosa del que tu has dit, l'última frase que hem compartit abans, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze, anuncieu la mort del Senyor fins que torni. Cada vegada que celebrem l'Eucaristia, cada moment de la nostra vida personal i cristiana és una invitació a anunciar la mort del Senyor. que sabem que la mort no té l'última paraula, que té, és també la resurrecció, però en el fons donar la vida és donar el millor que tenim. I donar la vida no la donem en un moment determinat que se'ns acaba aquesta vida, sinó que la donem o estem convidats a donar-la dia a dia. I de vegades a donar-nos-en i de vegades sense fer-ho del tot, però...
Sí, és com tu dius, no és un... És un, només un record, sinó que és un compromís personal i seriós, no? De viure amb, com el Crist, no? Una entrega per amor, contínua. Que clar, que requereix molts esforços, requereix molt discerniment. Bueno, i de fet, ja a nivell d'església se'ns demana, no?, que el cristià ha de tenir un tarannà discernidor per poder viure així, perquè és que si no, com que som humans, com diu l'Enric, clar, podem caure en moltes tentacions, podem caure en reclamar que no només jo faci això, sinó que ho facin els altres, no?
Doncs... I penso que també avui pot ser una oportunitat per donar gràcies, perquè Pau diu, aquesta tradició que jo he rebut, la nostra fe... que no la podem mesurar, l'hem rebut. No ens l'hem inventat nosaltres, algú ens l'ha transmès. I avui, que és un dia de l'amor fratern, potser és una oportunitat d'agrair la gent que ens ha estimat i ha compartit en nosaltres el millor que creia que tenia, que era la fe. I al mateix temps ens és una invitació també a nosaltres a...
Sí, per mi jo crec que és una senyal del cristià ser agraïts.
Vosaltres no us dona la impressió que a vegades els cristians ens quedem, no, generalitzo, però no s'ha de fer, d'acord?
Ja.
Que ens quedem en estimar i oblidem una mica estimar-nos, que és el manament del Senyor. Què pot passar aquí? Que ens convertim en persones merament altruistes, això també ho pot fer un comunista, amb tots els respectes, d'ajudar els altres, d'estimar els altres, de ser bo, però què caracteritza els cristians? Aquest amor fratern, aquest amor mutu. No, teniu aquesta impressió o potser n'és la meva, només?
Mira, jo diria que el que ens caracteritza és l'amor, però sobretot el perdó. El perdó. Fa uns anys amb una trobada del catecumenat, o sigui, d'aquests homes i dones que es preparen, descobreixen la fe cristiana d'adults i es preparen en una trobada europea una persona que venia de l'islam. Deia, per què t'has fet cristià? I diu, perquè els cristians sabeu perdonar. I el perdó és una mostra extrema d'estimació cap a l'altre.
Sí, sí. Jo penso que sí, que l'amor està molt unit al perdó. I només hem de mirar Jesús, què va anar fent ell en la seva vida. Mostrava aquí la imatge del pare, que era tot amor, ell ho feia, i anava perdonant a la gent pecadora. Perdonava, no? I, bueno, jo per mi és un tema que vaig descobrir-ho una mica tard, no?, lo del perdó. I a vegades m'ha ajudat de pel·lícules que hi ha sobre el món del perdó. Els evangèlics treballen molt a través del cinema. I jo penso que és una cosa que hem de tenir molt en compte. Amor i perdó van de la mà.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 13.
Eren ja les vigílies de la festa de la Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, la de passar d'aquest món al Pare. Ell, que sempre havia estimat els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava. Durant el sopar, quan el diable ja havia posat en el cor de Judas, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a les mans totes les coses, conscient que venia de Déu i a Déu tornava, s'aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola. Després tirà aigua en un gibrell i es posà a rentar els peus als deixebles i a eixugar-los-els amb la tovallola que duia a la cintura. Quan anava a rentar a Simó Pere, aquest li diu: «Senyor, vos voleu rentar-me els peus a mi?» Jesús li respon: «Ara no entens això que faig, ho entendràs després.» Pere li diu: «Mai de la vida, vos no em rentareu els peus.» Jesús li contesta: «Si no et rento, tu no ets dels meus.» Li diu Simó Pere: «Si és així, Senyor, no em renteu només els peus, renteu-me també les mans i el cap.» Jesús li respon: «Qui s'ha banyat només necessita rentar-se els peus, ja està net tot ell, i vosaltres ja esteu nets, encara que no tots.» Jesús sabia qui l'havia de trair, per això deia que no tots estaven nets. Després de rentar-los els peus, quan s'hagué posat el mantell i assegut a taula, els digué: «Enteneu això que us acabo de fer? Vosaltres em dieu mestre i senyor, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Sí, doncs jo, que sóc el mestre i el senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us heu de fer els uns als altres. Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet.»
L'Evangeli de Joan no parla de l'Eucaristia en el darrer sopar de Jesús amb els deixebles, sinó que ens mostra Jesús rentant els peus als deixebles, fent d'aquest gest una acció transcendental. Teniu la paraula vosaltres.
Jo em quedo primer amb la pregunta última que els fa Jesús amb els seus deixebles. Enteneu això que us acabo de fer? Penso que l'Evangeli està ple de preguntes que avui ens podríem fer la Fàtima, la Maria, jo mateix i qualsevol oient. Entenem el que acaba de fer Jesús? Jesús sorprèn. Sempre m'he imaginat, ara me'n vaig a un altre lloc, però la cara que podria posar Pere, Jaume, Joan quan veu que Jesús crida com un deixeble més, a igual nivell que ell, un cobrador d'impostos, no?
Sí.
En una ocasió, doncs, està a l'Evangeli de Joan també parlant amb una dona al migdia al costat d'un pou. La invitació d'avui és que ens deixem sorprendre. Hi ha un gran quadre, gran perquè és molt gran, molt gran, molt gran, que vaig veure en una ocasió al Museu del Prado de Madrid. Ara no me'n recordo quin és l'autor, però és el rendiment de peus. I en aquest quadre, com que és molt gran, els deixebles estan aquí per allà, i hi ha en un raconet Judas que s'ho està mirant dient: «No entenc res, però què està passant?» Uns altres que s'estan traient les sabates. I en un racó, com en una sala veïna, hi ha l'Eucaristia. Posa l'autor dos quadres en un. Penso que estan unides les dues coses. És la donació de Jesús a través d'un pa partit i compartit, o és a través d'un gest. Tots dos són l'expressió d'un servei, d'un estar al servei de l'altre en bé de l'altre. Però encara ens queda, i penso que aquesta Setmana Santa que estem encetant, com a tridu pasqual, la pregunta ens hauria de ressonar, Enteneu això que us acabo de fer?
Sí, jo penso que, clar, que Joan deixa ben palès aquest gest juntament amb l'Eucaristia, perquè, i d'altres evangelistes també ho fan, no? Crec que és molt important l'estil de Jesús. És un servei humil, perquè és un gest que ho feien els esclaus. Clar, per això Pere, d'alguna manera, no vol, perquè com fas tu una cosa que és d'esclaus? I llavors, clar, abaixar-se de tal manera, que és el que estem veient, tot el camí de Jesús és aquest, no? I culmina en aquest punt, abans de la passió, dient i recordant: que no és perquè m'imiteu, no és que vosaltres podeu dir, bueno, mira quin gest més bonic va, entre cometes, va tenir Jesús amb nosaltres, no. El que és important no és l'exemple concret, sinó cap a on apunta, quina direcció té aquest gest. És un gest que ens està dient vosaltres, la bona notícia és des del servei mutu, és des de petits gestos, és des del silenci. No és des de la, bueno, que t'aplaudeixin, està allunyat de tot màrqueting, que això a les persones humanes ens agrada molt, no? Ni sense una recerca de notorietat. És que ens agrada quan fem una cosa que se sàpiga.
I que ens ho reconeguin.
I que ens ho reconeguin. Bueno, doncs Jesús va i diu no.
Perquè també tot, no, perquè tots al final també necessitem que algú digui, cada dia algú, o de tant en tant algú ens digui que guapo que ets, que guapa que ets. Perquè també ho necessitem, val? Perquè humanament ho necessitem. El problema és quan això esdevé, entre cometes, una droga i és l'únic que busquem.
Doncs proposo que ho deixem aquí perquè ja hem exhaurit el temps dedicat al...
No, ara acabem nosaltres, però comença la feina dels oients.
Exacte.
Sí. Ja tenim tots feina.
Moltíssimes gràcies, Fàtima Ramos.
Moltes gràcies. Sí, a tu.
També moltes gràcies, mossèn Enric Termes. I, com no, gràcies als nostres oients per la fidelitat al programa. També agraïm a la direcció tècnica, que ha estat a les mans, bones mans, del Jordi Carretero, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, Maria Marín, la que us parla, ha estat a la direcció i presentació, i agrair-los a vostès doncs, els seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho i, si us plau, continuïn fent-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic taulevangeli@radioestel.cat taulevangeli@radioestel.cat i, molt important, ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, demà divendres, que novament farem una edició extraordinària del programa amb motiu de la celebració litúrgica del Divendres Sant, aquí a Ràdio Estel. Passió del Senyor. Gràcies de nou a tots i una forta abraçada. Ens retrobem a través de les ones radiofòniques. Adéu-siau. Adéu.